Demà s'inaugura la 15a edició del Zoom, Festival d'Igualada, el primer i únic certamen a tot l'estat dedicat a la ficció televisiva. El pop-up ens ha cridat l'atenció una de les seves seccions, la Zoom Trendy, que inclou les novetats de la realitat virtual. Volem saber en quin punt es troba la ficció feta amb realitat virtual i, sobretot, avui centrar-nos en els 360 graus. Com és i com es fa això de rodar en 360 graus? Daniel Dou, bon dia.
Hola, buenos días, Mariola, ¿qué tal?
Daniel Dou és productor i fundador de Transreal 360 i creador de la pel·lícula Ànima. A Twitter, @DanielDou_ i @Ànima360. Transreal 360 té canal a YouTube i a Twitter. És @Transreal360.
Auxilio, médico, por favor.
Soy médico.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¡Alma! ¡Alma! ¡Alma!
Despierta, despierta.
Tía. ¿Qué pasa? ¡Joder!
¡Está muerta! ¡Una ambulancia, joder! ¡Una ambulancia!
¡Alma, tía!
Ànima explica la història del fantasma d'una noia assassinada en una rave que busca respostes. Daniel, ¿cuál es la innovación que aporta?
¿Cuál es la, perdona?
La principal innovación.
Ah, bueno, la principal innovación es que se trata de un relato que se cuenta con una cámara de 360 grados. Una serie de cámaras de 360 grados mediante la cual el espectador está en el medio de la acción. No te enfrentas a un rectángulo en el que puedes apartar la vista, sino que no, estás justo en el medio de la acción. Eso es un poco, sería la principal característica, yo creo.
La verdad es que yo he visto el corto y sí. Tiene sensación de estar dentro de la discoteca, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo se tiene que ver Ànima? ¿Qué material, qué tecnología se necesita?
Sí, pues mira, por abreviarlo, en cualquier dispositivo que esté conectado a Internet se puede ver, ¿vale? Simplemente necesitas una conexión a Internet, porque se puede ver en YouTube. Y se puede ver ya en Smart TVs, en televisores que estén conectados a Internet, que necesitan un poco lo que sí que necesitan, su resolución de 4K para que se pueda apreciar bien. Pero ya se puede ver en un móvil, se puede ver en una tablet, en un ordenador, cualquier cosa que esté conectada a Internet, ahí se puede ver Ànima.
Claro, supongo que grabas en esta tecnología y tú sí. Lo que te gustaría es que el producto se viera en su máximo esplendor, que sería en 4K, Smart TV, y la gente lo acaba viendo en YouTube, ¿no?
Sí, a ver, YouTube, digamos, ya está en todas partes, ya está incluso en los televisores, en Smart TV, todos los Smart TVs tienen su pequeño programa de YouTube para que tú puedas reproducir vídeos en la televisión. El tema aquí con esta tecnología es que, digamos, en los salones de las casas estándar, por decirlo de alguna manera, no tenemos todavía unas gafas de realidad virtual, que sería lo ideal, ¿no?
Claro.
Para sentirte realmente inmerso en esta realidad que se crea, que creamos, ¿no? Pero sí que tienes una televisión. Ya hay tecnología, ya hay empresas que se dedican a que tú puedas ver vídeos 360 y puedas ver la acción que quieras, el plano que quieras, simplemente moviéndote con tu mando a distancia, ¿vale? Lo único que necesitas es que sea un teléfono Smart TV que esté conectado a Internet.
Esto es lo que vamos a ver, yo creo, los próximos años, ¿no? ¿Por qué dices que está rodada en realidad virtual? ¿Los escenarios están hechos en ordenador, no?
No, no.
¿Por qué habláis de realidad virtual?
Claro, es un concepto, digamos, un término muy nuevo que se aplica a todo, ¿vale? Se aplica tanto al vídeo 360... digamos que yo creo que lo que define un poco todo lo que es realidad virtual es el concepto de inmersión en un espacio artificial, que puede ser un espacio, se dice artificial, aunque donde estés tú inmerso sea un parque o una montaña donde no estás realmente en ese momento, ¿no? Un poco es el término.
Claro, pero entiendes, ¿no?, que nos liemos, porque todavía estamos aprendiendo la diferencia entre la realidad virtual y la aumentada, y ahora nos sale este concepto como en 360 grados, ¿no?
Claro, y la mixta y la extendida, ¿no? Son digamos, nuevas terminologías que poco a poco pues se irá comprendiendo mejor, pero bueno, para más o menos hacernos una idea, digamos que yo creo que el denominador común de todo lo que se llama realidad virtual es la capacidad de inmersión en un entorno distinto al que estás ahora.
¿Y tú crees que tiene futuro el 360 grados?
Sí, yo creo que sin duda. No habría empresas potentes como Google o como Facebook invirtiendo en esta tecnología. Yo creo que sí. Sí que parece que, digamos, que el crecimiento es un poco lento, pero, digamos, grandes empresas ya empiezan a tener sus cositas en realidad virtual y poco a poco se irá popularizando. Será como cuando Internet allá por finales de los 90 salió, y si no tenías una página web, pues no eras nadie, ¿no? Pues un poco con la realidad virtual yo creo que pasará un poco lo mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que el despegue está siendo más lento porque, digamos, se hace de abajo, muy abajo arriba, ¿vale? Entonces, se hace muy poquito a poco.
Pues bueno, sí, sin duda. Hoy vamos a hablar de los detalles de esta realidad de la, bé, la 360 graus. Gràcies, Daniel Dou.
Gràcies. Aquest
Ànimes Projecte al vestíbul de l'Ateneu demà dimarts 21 a partir de 7:45 del vespre, dimecres 22 a les 11 del matí, dijous 23 a les 8 del vespre i divendres 24 a les 7 de la tarda i també dissabte a les 5 de la tarda. Avui som a Igualada perquè volem parlar del Zoom Festival d'Igualada. Hi ha altres exemples interessants, sobretot en el rodatge en 360 graus. 2 minuts de publicitat i entrem en matèria amb aquest Zoom Festival d'Igualada. Volem saber més coses de com es fan vídeos i pel·lícules en 360 graus. Avui, immersos en aquesta nova tecnologia que ja és present.
Amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario, sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no.
Ets el Popava, programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio, la programació oficial del Festival Zoom d'Igualada sobre aquesta tarda amb la projecció del documental Peret i l'origen de la rumba catalana. És un documental del 2016 de Carles Prat sobre els orígens de la rumba catalana. El film és una reconstrucció del projecte inacabat començat per Peret el 2010. A començaments dels anys 90, Peret es va trobar que es posava en dubte que ell hagués sigut un dels creadors de la rumba catalana i el primer artista en registrar discos. Es va comprar una càmera per rodar testimonis que servissin per explicar com havia anat veritablement aquesta història. I aquí el resultat. Això es diu El Muerto Vivo, és una cançó del 1967 de Peret que entra directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Avui parlant d'aquest Zoom. Anna, què tal? Bon dia.
Anna Cervera, directora executiva del Zoom Festival d'Igualada. I a Twitter és @annino. El festival té la web zoomigualada.org. A Twitter és @festivalzoom. I a Facebook, zoomfestival.igualada.
És la 15a edició d'aquest festival, eh? Sempre us estem dient la programació del Zoom Festival i ara ja, després de 15 anys, ja sou... Bé, ja sé, és el primer i únic certamen dedicat a la ficció televisiva de tot l'estat.
Correcte.
Encara és així?
Encara és així.
Després de 15 anys?
Després de 15 anys, ja hi ha hagut altres festivals, però em sembla que s'han quedat pel camí i, bueno, que aquí estem.
Heu resistit. Comença demà, s'acaba diumenge. Què hi podem veure? Com resumiries a gent que no conegui encara el Zoom Festival?
Diria bàsicament que és una plataforma on es pot veure ficció televisiva a la gran pantalla. De fet, la ficció és la columna vertebral del festival, que participa, doncs, en la secció oficial, que opten uns premis otorgats per un jurat oficial.
Hi ha concurs, també.
Sí, concurs, on es dona, doncs, la millor pel·lícula, millor direcció, guió i interpretació. I en aquesta columna vertebral de ficció televisiva, de telefilms o TV movies i minissèries, acompanyen una sèrie d'altres seccions paral·leles, també relacionades amb la televisió, no només de ficció, de no ficció també, com documentals, altres formats, curtmetratges i la secció Zoom Trendy, que és una mica la novetat on incorporem, doncs, les noves tendències.
Que és la amb la que ens hem fixat molt, sí, nosaltres, que inclou tot això que parlàvem del 360 graus. Qui pot anar? S'ha de pagar entrada? Com funciona això a nivell, si algú ara diu, m'interessa, sí, aquest sector?
A nivell pràctic, l'entrada té un cost de 4 euros la secció oficial i la gala d'inauguració i la gala de clausura, i la resta d'activitats són gratuïtes.
Per tant, s'atorguen una dotzena de premis, no? Una a la millor websèrie, també, no? Perquè vosaltres sí que és veritat que des d'un... sou bastant innovadors, no? S'ha de dir que des d'un primer moment veu entrar en l'era d'internet, diríem, no?
Sí. Sí, bueno, el premi a la millor websèrie s'emmarca dintre del showcase de pilots de ficció que fem amb els companys de la revista online Serializados, que serà divendres a la fàbrica Moritz, on es projecten els pilots de ficció seleccionats, que opten també doncs, el premi del jurat i el premi del públic. I prèviament hi ha una masterclass del Roger Coma on presenta la seva propera nova websèrie.
Ah, Les Molèsties!
SIC.
Ah, sí, que és una altra cosa. Ah, Les Molèsties és una cosa que ens va xivar. Que està... Sí, l'altre
dia
divendres. Teniu
més novetat vosaltres.
No, però això sí que es diu?
Sí.
Ah, o sigui que està treballador el Roger Mar, sí. Això no li vaig preguntar. L'altre dia va passar per aquí i com que veiem un hashtag per les xarxes que deia les molèsties, dic, està fent alguna cosa amb Les Molèsties. I evidentment vam encertar, però és una cosa que encara està movent. Mm-hmm. No sap encara amb quin format, perquè clar, una cosa tens una ficció, i llavors què? I això a la tele, a la web...
Sí. Mm-hmm.
Té diverses possibilitats ara.
Va,
avui estem enganxats a les pel·lis i les sèries en 360 graus, volem conèixer la tècnica, les possibilitats que ja podem veure a Facebook, a YouTube, moure el mòbil, i volem entrar, eh? Hem parlat d'ànima i també hi ha el certamen Opus VR, la primera minissèrie 360 graus Amèrica del Sud. Què és això, Anna?
Això és una sèrie que va participar a Cannes, ens va cridar l'atenció per això. Vam veure que era, bueno, que s'anomenava com la primera minissèrie en realitat virtual del Paraguai. I bé, ens va semblar interessant d'incloure en el nostre humil programa de realitat virtual dintre el festival. I bé, vam contactar amb ells, estaven encantats, i per nosaltres doncs, és interessant poder veure doncs, també què es fa a Sud-amèrica.
I el que sobta una mica d'aquest, concretament, és que clar, explica la història de Luis, que és un heroi al seu barri i un delinqüent a la ciutat. No? És a dir, també impacta molt... Els arguments, perquè et penses, una cosa de 360 graus, realitat virtual, serà una cosa com molt estratosfèrica, no? I s'expliquen històries molt humanes,
sí,
no?
Molt drama, no? I també ens va quedar molt atenció també la... O sigui que sobretot es pot... Si normalment en un documental o ja es pot veure molt bé la realitat d'un altre lloc, no? Que no tenim proper, doncs imaginàvem que en realitat virtual la immersió era clar, absoluta i aquest apropament era màxim, no?
Tu també, Anna, ets guionista, productora, realitzadora del curt en 360 graus a Pina 50. La veritat és que els que sou seguidors del Pop-Up l'altre dia vam parlar d'un projecte molt interessant amb ulleres de realitat virtual per parlar de racisme, sos racisme. Té bastant de cosa a veure. Saludem a l'Arnau, que també té a veure amb això. Arnau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Arnau Quiles és professor del Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili i autor del llibre Producció de Cine Digital. Ells dos tenen a veure amb aquest projecte que volem explicar-vos, que ens encanta. Va, què és Apines, Anna?
Apines és una fundació d'Igualada que fa formació i fa... De persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals i bueno, doncs compleix 50 aniversari i volien un document on es pogués viure l'experiència d'apropament amb aquestes persones amb discapacitat físiques i intel·lectuals.
I aleshores vau dir, vau fer un documental de 15 minuts, el motiu del 50 aniversari de la Fundació. Ah, 5 minuts, ui, ja he dit 5 minuts. De 5 minuts. I aleshores veu fer servir la tècnica dels 360 graus?
Sí.
Per què? Què aporta en un documental d'aquestes característiques, els 360 graus?
Doncs, sobretot, com abans comentava el Daniel Dou, no? És la capacitat immersiva de viatjar a dintre de l'espai, concretament, i de trobar-te dintre d'un entorn, que en aquest cas a Pinars no s'havia filmat encara, i ells buscaven explicar quina era la seva tasca, donant molta importància a l'entorn i a les persones. Llavors, parlant amb l'Anna, vam pensar que el millor que podíem fer justament era provar aquesta tecnologia, la càmera immersiva dintre del lloc, que filmes com una esfera, de manera que l'espectador acaba veient l'entorn a la seva manera. No ho veu tothom de la mateixa forma, sinó que es pot triar...
Empatitzes molt més, també, no? Potser, amb aquesta tècnica, no? Quan veure una situació i tu que estàs com més a dins, no sé... No sé quina seria el concepte.
Sí, sobretot una qüestió de proximitat, perquè canvia totalment el que és aquesta idea de veure una pel·lícula o veure un documental, que pot ser molt potent, però aquí ets tu realment qui et trobes dintre de l'espai. I mires les persones, mires els rostres, mires els nens, i en el cas de Pinàs és molt potent perquè realment sovint estàs en una realitat a la qual no estàs confrontat en el dia a dia. Llavors, l'impacte és encara molt més fort, no? I ens interessava molt això de provar com aproximar-nos en aquestes persones d'una manera el més natural possible, com si viatgessis allà amb...
Segurament heu hagut d'experimentar moltíssim, no? D'anar fent proves, no? Per exemple, que sé, canvia el punt de vista, no? Sobretot gravant així.
Sí, canvia completament perquè desapareix la idea de la quarta paret. És a dir, normalment tu tens, quan estàs gravant, tens una càmera i filmes el teu... la teva escena, i aquí, en canvi, no, havíem primer de posar la càmera i llavors...
Desapareixer
perquè no pots estar al mig, ja que la càmera grava tot.
I vigilar, no? Perquè és que és molt... No?
Sí, vaja,
fa moltes coses, no?
Clar, hi ha moltes coses, es fan moltes proves, de fet, ho hem provat també en altres espais, totalment exteriors, interiors, la proximitat de la gent, què és el que funciona i què no, i realment molt nou, o sigui que encara hi ha moltíssim per fer. Clar. Sovint hi ha coses que funcionen i coses que no. I després també, a l'hora de muntar i de donar-li una seqüenciació, això és una història que canvia completament.
Ha de ser complicat, no? I a més, gent, no? Clar, gent que està allà gravant, tu surt d'aquí que tu sí que et veus, no?
Sí, acabes estant amagat darrere de l'arbre, no? Mirant amb el mòbil, que més o menys la càmera t'envia una petita senyal i sobretot que no surtis, no? Mm. Hi ha una cosa així quasi... una mica còmica.
En el cas d'aquest documental, també, a més, hi ha textos flotants, no?, a més, uh-huh. Alguns textos d'una altra tècnica, a més, no?
Sí, que això també ens interessava molt provar-ho perquè volíem donar tota una informació sobre el que és la història de Pinàs, sobre el que fan allà, i és difícil... no pots tenir durant mitja hora la gent mirant un projecte, sobretot perquè ja la tecnologia, quan ho mires amb ulleres, tendeix a marejar... És totalment nou. Llavors, dèiem, ho explicarem amb... textos flotants, però clar, aquest text apareix en una zona, diguem, de l'esfera, i potser tu estàs mirant cap a un altre lloc. Llavors, havíem d'intentar guiar els textos de manera que tothom els pogués mirar, no? Com guies la mirada de l'espectador dintre de l'esfera mitjançant el so, mitjançant els textos repetits en un lloc i l'altre. Hi havia també una idea de flashback, no?, d'un personatge, el Toni, que el volíem veure de petit perquè ell ha viscut sempre allà. Com integrem una història de flashback dintre d'una pel·lícula esfèrica? Llavors, clar, tot això era anar pensant, anar provant...
Suposo que la tecnologia per fer això, no sé si és més cara o si ho està democratitzant el fet que, per exemple, Facebook ha comprat l'empresa Oculus, no?, per començar experimentant amb això. Google també ha creat un canal específic. Això suposo que està ajudant a democratitzar aquesta tecnologia, no?, dic jo.
Sí, cada vegada més. I de fet, el que el Facebook que comprés la tecnologia Oculus, que són els que fabriquen les ulleres, i els visors, i també aquest aparell en el qual tu pots posar el teu mòbil i fer servir el mòbil com a pantalla, és molt potent perquè fa que cada vegada hi hagi més gent que pot veure i experimentar això. YouTube exactament igual, i les càmeres, que poden ser molt cares, doncs han sortit tota una sèrie de càmeres tipus les GoPro, però que filmen amb 360 graus, que són molt assequibles. Llavors molta gent jove ho està utilitzant per fer, per exemple, pel·lícules d'aventura, no?, de tirar-se esquiant i coses així. Estan provant coses, unes funcionen, unes no, i és un moment com bastant...
Quan estiguem acostumats a la immersió, després es tornar enrere serà molt difícil, serà complicat, jo crec.
Sí, serà un problema.
No? Mira, ara anem a conèixer una mica els aparells més concretament. No sé si els aparells deuen ser els mateixos. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Ignasi Pastori, director de fotografia i operador d'imatge amb Ambdós Produccions Audiovisuals. Té la web ambdós.com i a Twitter és @ambdós.
Veieu, no?, que aquí a Catalunya tenim aquí... Som poderosos amb el 360 graus, quanta gent que s'hi dedica. Però clar, l'Ignasi, tu ets un dels pioners freelancers en el món del vídeo en 360. A tu, personalment, què és el que t'atrau d'aquesta tecnologia de gravar a 360 graus?
En principi, el que em va atraure... va ser el fet de poder gravar d'una manera com immersiva, d'una manera esfèrica. És a dir, el que feia la fotografia, van sortir rigs i sistemes de gravació en vídeo que permetien, pues, passar d'una fotografia al vídeo en continu. Llavors això em va trastocar bastant i vaig combinar el fet de ser freelance i dedicar-me al món de la fotografia i el vídeo, d'introduir-me en aquest món
del 360.
Val, i a Pines vau rodar amb dues càmeres, no? Són normals no, o no? O com no funciona això?
No, el que passa que això ha evolucionat bastant al llarg del temps. A un nivell com... Però des d'un principi hi ha càmeres molt sofisticades i molt grans, llavors que era pràcticament inviable que una persona o un freelance o un particular es pogués començar a dedicar a aquest món, llavors de mica van agafar, gràcies a la GoPro, sobretot per la qüestió de que són càmeres molt petites i les òptiques clar, tenen un paral·lacte molt junt, és a dir, que les òptiques estan molt juntes, que facilita i permet fer aquest tipus de gravacions. Llavors jo me'n recordo fa 4 anys que vaig comprar el primer rig, que eren 7 GoPros.
Ui.
Saps que utilitzaven 7 GoPros? Des de 7 GoPros van passar 6. I ara, modificant les òptiques, és a dir, fent, canviant les òptiques de la GoPro i modificar-les a una òptica que com a mínim tingui 190 graus, ja pots gravar, fer vídeos immersius a 360 amb dues òptiques i dues càmeres, amb la qual és bastant com més fàcil que no gravar amb les
càmeres. Sembla bastant complicat, no? Que tu dius fàcilment, però sembla com complicat, això.
És que són complicades diverses coses. El primer és la gravació, després és la costura de les imatges i després és com la reproducció. És a dir, no és un procés com un vídeo que tu graves amb una càmera, poses i la televisió ja ho veus. No. És com bastant més complicat, però una vegada que es per la mà, doncs és molt agradable, és molt bonic. I amb aquest projecte que estava parlant, és molt bonic veure que realment això funciona i que realment portes a l'espectador o la persona que està visualitzant aquest vídeo dintre de l'espai. És la màgia d'aquest 360.
No, i que no sigui un argument de ciència-ficció, sinó que es parli d'una història ben humana, no? Aquesta és la gràcia, no, Anna, també?
Sí, a més és que, per exemple, nosaltres vam anar abans a fer les proves, a veure l'espai, a conèixer les persones que viuen allà, i vam tenir unes emocions i una experiència. I després, quan vam veure el vídeo amb les ulleres, amb realitat virtual, era reviure la mateixa sensació. I, per tant, vaig pensar, ostres, si jo ho estic revivint, una persona que ho vegi per primera vegada ho viurà de nou, gràcies a aquesta tecnologia i a aquesta... I llavors, que això, com diu l'Ignasi, és una màgia que cal aprofitar per comunicar moltes coses així en aquest nivell.
Bé, espero que us hàgiu immers en aquesta història, no?, i que s'hagi entès. Gràcies, Ignasi, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a l'Anna Cervera i l'Arnau Quirés, no?, per explicar-vos aquesta tècnica del 360 graus i sobretot el zoom d'Igualada, en aquest cas en el zoom trendy, no? Ens hem fixat que és aquesta, sí, el més nou, no?, diríem?
Bueno, les noves tendències.
Les noves tendències, que això ja fa pel pop-up. Sí. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.